de valors.
Són les 9. Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la periodista Milagros Pérez Oliva, la directora del Divan de Catalunya Ràdio i doctora en comunicació Sílvia Còpolo, el director de Delphi, expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós i el periodista del diari.es Arturo Puente.
I de què hem parlat fins ara, Pol?
Doncs de res, de res. Avui els tenim una mica l'Arturo i el Joan que han arribat sota la bocina. Ja heu sentit la Sílvia abans, ha entrat a l'estudi amb el que diuen els altres, per tant...
Amb energia.
Com que la Mila ha arribat i no hi havia ningú al vestíbul, ha decidit també trobar-la.
Hem parlat amb la Mila del burrito sabanero.
Sí. Però podem ballar, vull dir, com t'ha estat la tertúlia, dic jo, eh?
Que la Còpolo està fent classes ballant. De ball, està fent
sí,
classes de ball.
He tornat, sí.
Però, en fi, són gent sèria, el Joan fa cara de sèria, no ha vingut aquí a ballar, si no, aviseu-me que no vindré.
Ballar, jo no, Joan.
Això de ballar s'ha d'estar disposat en qualsevol moment, eh?
Sí?
Sí?
Ai,
sí?
Ah, és saludable.
Sí, és...
Totalment.
Sí, ho prescriuen els metges, sí.
Doncs, Joan, si vols marxar una estona, fes un cafè i després quan parlem d'altres coses.
És veritat que no descartes.
Hola, Arturo Puente.
Hola, bon dia.
Ara parlarem d'alguns temes, també de Nadal, perquè Isabel Díaz Ayuso ha fet un speech molt al Donald Trump sobre el Nadal, ara en parlarem, però abans tenim incidències a Renfe, Aina.
Sí, a causa de la incidència a les instal·lacions de l'estació de Castelldefels, de la línia R2, hi ha circulació per via única entre Castelldefels i Gavà i els trens circulen amb retards que poden superar la mitja hora a les línies R2 Nord, R2 Sud, R13, 14, 15, 16 i 17. Rodalies avisa que els trens poden anar molt més plens de l'habitual. D'altra banda, també recordem que a l'RGU i a l'R11 els trens circulen amb afectacions que poden superar els 30 minuts de demora per una incidència a les instal·lacions de l'estació de Vilamalla. Encara hi ha circulació per via única en ambdós sentits entre Portbou i Sant Miquel de Fluvià i alteracions als horaris.
I avui també tenim una enviada especial a l'estació de Sants per recollir les queixes dels usuaris de Renfe, Albert Montilla. Bon dia.
Molt bon dia. Ara us sentia comentant que hi ha molta gent en els trens. També hi ha molta gent aquí a peu de via. Com bé dieu, hem estat parlant amb alguns d'ells. Tots estan mirant les pantalles, intentant saber què és el que poden fer, si han de marxar o no. Podem sentir alguns d'ells. Mira, sentim l'Anna, l'Ester i el Jordi.
Vaig a Gavà, el tren de les 8 i 6 ja no ha sortit, el de Sant Vicenç, i el següent que hi havia a Vilanova tampoc ha sortit, el de Castelldefels tampoc ha sortit, el de 34 tampoc ha sortit, la portem més d'una hora.
I havia d'estar allà a les 9.
Pues 45 minuts i vaig cap a Viladecans. És molt habitual i, bueno, si no ve cap tren, pues buscar alguna alternativa a veure si puc anar amb bus o... Ja veurem, però arribaré tardíssim.
La sensació és aquesta de comprensió amb el que està passant, però també de certa... diguéssim, estan acostumats i, per tant, ara, doncs, a buscar una alternativa i a marxar. Són retards generalitzats de, com ara sentíem, entre 30 i una hora.
I que afecta, com deia l'Aina, l'R2, l'R16, l'R14, l'R13, l'R17, l'R15, que circula ara mateix per una única via.
Gràcies, Albert. I l'R11 i l'RGU, sí, sí.
Que és la segona avaria que hi ha, en aquest cas, que afecta a l'Alt Empordà. Gràcies, Albert.
Fins ara.
I pel que fa a les carreteres, Sèrie Quintana?
Bé, doncs us trobareu cua compacta ara a la P7 de la Roca Montornès de Vallès, sentit sud per un accident. La B23 de Sant Joan d'Espí Esplugues, sentit diagonal, vehicles accidentats al voral per obra C65 del tot aturada entre Llagostera i Cassà de la Selva i la Ronda de Dalt amb retencions llargues en tots dos sentits de la marxa.
I a tot això, Isabel Díaz Ayuso i el Nadal.
Cada vez se lee y se oye menos la palabra Navidad. No dejemos que nos la censuren, nos la quiten. Los que la odian, ellos sabrán por qué, van contra todo lo inocente y todo lo bonito de este mundo.
I això ens porta, Frederic Vincent, bon dia.
Què tal?
A Donald Trump.
A Donald Trump i als Estats Units. Això va ser una batalla que va començar ja fa molts anys, que va començar el Partit Republicà, de fet, abans de Donald Trump. Va ser una mica quan hi havia l'emergència del Tea Party amb Barack Obama com a president. El Partit Republicà va començar tota una campanya contra el que considerava el llenguatge políticament correcte. Venien a dir, volem ser tan sensibles a la diversitat de gènere, a la diversitat de religió i diversitat de procedència, que, deien ells, estem perdent l'essència del que és americà. Una de les batalles, que va agafar sobretot la cadena nord-americana Fox, va dir, hi ha molts llocs on estan desitjant en Happy Holidays en lloc de Merry Christmas. Per què? Perquè es volen adreçar a les persones que no celebren el Nadal. És a dir, a musulmans o a jueus, per exemple. I estan dient, home, estem perdent una mica l'essència del que és el Nadal, ens l'estem agafant en paper de fumar, i aquestes coses. Llavors, a partir d'aquí, això s'ha anat instal·lant en els últims anys. Es considera que dir bones vacances, Happy Holidays, és més woke, diguem-ne, i que si tu ets més essència, doncs has de dir bon Nadal. I Díaz Ayuso s'agafa a aquest discurs. És important destacar una cosa, eh? Això, un dels, dels que més ho diuen és la Fox, la cadena nord-americana molt, molt conservadora, que està a la 5a avinguda de Nova York. Vull dir que si passeges una mica per allà veuràs missatges de Bon Nadal per un tubo, diguem-ne. Vull dir que tampoc és que sigui un missatge en perill d'extinció.
No, però clar, això ens porta també a casa nostra, per exemple, amb el tema del pessebre de l'Ajuntament de Barcelona, que sempre hi ha aquesta polèmica. La pregunta que ens feu avui és: som massa políticament correctes? Milagros.
Bueno, segons que som molt políticament correctes i perquè segons que som destroyers totals. Combinem les dues coses, diríem, no? Això ja estem una mica confosos. Sobre el pessebre de Barcelona, l'altre dia l'alcalde a la Copa de Nadal que va oferir als periodistes va dir que hi ha, no un, sinó dos pessebres a la plaça Sant Jaume.
A dins hi ha, diguéssim, el tradicional.
A dins de l'Ajuntament. I també es veu que n'hi ha un altre, al dins de la Generalitat, jo aquest no l'he vist. I, clar, són tradicionals, diu que ja l'han vist 60.000 persones. Per tant, sí que hi ha pessebre. Però jo, aquesta guerra de religions que s'està instaurant, la trobo una mica sobrera, en el sentit de que, mira, els catalans fa molts anys que diem bones festes.
Sí. Ara bones mirar festes. Anava dient, però no dèiem bones vacances, dèiem bones festes.
Bones festes, però les festes són totes les festes que la vulguis celebrar.
A més a més, sí.
Queda... Sant Esteve.
Sí, ara ja no ens veurem fins d'aquí passat festes, segurament, no? Direm, si no ens veiem, passat, doncs bones festes.
Sí,
no?
Sí,
no? Si no ens veiem bones festes...
I això vol dir que som menys respectuosos amb la tradició cristiana, el que la vulgui reivindicar, que no, la reivindiqui. Clar. La societat és plural. I, per tant, si trobem termes que ens engloben a tots, doncs fantàstic. Això no exclou que si algú em diu, a mi em diu i em rebo moltes de felicitacions, bon Nadal, jo responc bon Nadal, naturalment, per què no?
Bon Nadal i bones festes.
I bones festes.
Bon Nadal i bones festes era la manera que ho hem estat expressant fins ara i ho inclou tot.
No hem de problematitzar les coses. Això és que hi ha molta gent que té ganes de problematitzar-ho tot. Jo ja estic una mica cansada de totes les
coses. No és el problema de problematitzar, sinó d'ocupar l'espai. És a dir,
ara.
Aquesta senyora és de laboratori. És a dir, això està estudiat, calculat, han tret un tema, tothom es posiciona...
Fa guerra.
Passa que, és veritat, que aquesta senyora, quan diu això, quan un debat d'aquest sobre, teòricament, com han fet ells, l'han posat damunt la taula i han provocat un debat, és perquè hi ha uns antecedents. I venim d'una actitud que jo crec que l'hem anat superant, que recordem fa uns anys que allò, algunes escoles no feien el pessebre, no cagaven el tió, perquè consideraven que era tradició cristiana...
No, perquè pagar un tronc...
Això
ja és molt refistolat,
tot és possible.
Això es va dir, això hi ha escoles que ho fan, perquè és apologia de la violència.
Però venim d'aquest hàbit de no saber distingir...
Sí, ja me'n recordo, Ricard.
Del que no saber distingir...
Recordo que va parlar, però vull dir que sempre...
Perdona, Joan.
Bueno, com vulgueu, no?
No, Joan,
digues. Però vull dir, el que vinc a dir és que durant molts anys es va barrejar tradició cultural amb el que es creia que era estrictament religiós.
Sí.
I la celebració del Nadal és forma part de la nostra cultura, és a dir, ja no és un tema estrictament religiós. I, per tant, quan s'intentava dir, escolta, a l'escola no farem pessebre, escolta, un error. Jo crec que això amb el temps s'ha anat subsanant, però és veritat que quan la senyora Ayuso treu això per centrar el debat amb això i no en d'altres coses, perquè aquí tots sabem que hi ha altres problemes molt més grans,
clar,
i molt més importants, però la màquina de comunicació que té és tan bèstia, doncs, que qualsevol, perdoneu, qualsevol cosa que digui, doncs, té efecte, doncs, bueno, ho ha aconseguit, no? Estem parlant d'aquest debat, quan crec que és un fals debat.
És
a
un
mi,
debat.
Jo crec que el debat sèrio és quan, que també s'hauria d'exterminar, és aquest de que en lloc de dir bon Nadal i bones festes, es diu bons Nadals.
Això sí que seria... Això sí, perquè a més és una incorrecció, error lingüístic.
Això ho dic, això ha de denunciar i combatre.
D'ençà que em dedico tot això de la ràdio que fa mil anys, que cada any, diríem, tenim aquesta conversa, cada any, i cada any estàs allà mateix, no? Solstici d'hivern, l'Església Catòlica, que és d'una eficàcia brutal, perquè si no, no hauria durat 2.000 anys, doncs col·loca en aquest moment el naixement de Jesucrist, això, per tant, passa a tenir una connotació religiosa cristiana molt important, i ja està. I què fa l'Ayuso? Doncs amb aquí estic d'acord amb el Joan, ocupa l'espai mediàtic, no? I fa com Trump, no? Diu, jo vaig a l'essència, allò que ja no ens deixen dir ara, perquè és clar, com que som tan multiculturals, ja no podem posar un pessebre, però és fals, és a dir, si vols, i aquí a Catalunya ho fem, posem pessebre, posem arbre de Nadal, ho fem tot, ho incluïm tot i a tothom. I aquí som, amb això penso que som genials, tu, i que no estem tot el sant dia discutint. I un pessebre, i un altre, i l'alcalde, i fora, tu, fora.
De tota manera, Ayuso no fa res que no estigui sent un debat també a Europa, perquè l'ultradreta està utilitzant aquest debat.
Sí, és un debat...
És una renacionalització, al final, no?, dels valors tradicionals, i està calculat, com deia el Joan, és que això no és innocent.
El que passa és que en el cas d'Ayuso, jo crec que encara... ha de donar un parell de pirivueltes, perquè...
Pirivueltes, sí. Aquesta és bona, eh?
No, perquè, a veure, per dues coses. És a dir, primer, perquè dic que cada vegada es parla menys del Nadal, o que cada vegada... Però ha sortit al carrer, eh? Ha passat per davant de qualsevol botiga, de qualsevol passeig... Vull dir, està tot ple de Nadal. És a dir, a mi, perquè em sembla bé
el
Nadal...
És que potser està sol tinc, tot el dia i no
ara surt. Ara que tinc nens, però jo fos el Frederic Vicent, que odia el Nadal, i estaria... Pobre, i estaria...
Tampoc és que ho digui tant, eh? Però li ha quedat això, sí.
I estaria molt trist, perquè, ostres, hi ha molt de Nadal als carrers.
A Washington, quan hi vam anar ara, al començament de novembre, ja hi havia els carrers de Nadal.
Entre Halloween i Nadal.
Clar, es barregen... Al novembre.
Una segona cosa. Dir que hi ha una agressió als valors propis, no? La idea sempre és la mateixa. Sempre és la mateixa. Estem perdent una part de la nostra identitat, dels nostres valors culturals, perquè ho estem cedint a no sé qui. Vale, però clar, aquí és, aquí ho estem cedint. És a dir, si hi ha algú que estigui atacant o que faci les coses diferents al Nadal de com els feien fa 100 anys, doncs és la tradició, diguem-ne, del Pare Noel, de la... No? És a dir, la cosa més guiri, la cosa més... Que ens han imposat una mica de tradició. Celebrem
però aquí
Nadal
fem cada... cagar el tio i ve després el Pare Noel i ho fem tot. Jo crec que fa les dues coses.
Jo no. Total.
No, jo
Pare Noel està extraditat a casa meva.
Està bueno.
I el problema que tenim amb els... Jo encara perquè són molt petits, però els nens... Ho volem tot.
O sigui, és que ho fem pels nens.
És que
per què ho fem, si no és pels nens, no?
Ara ja, el calendari d'advent, com que hi ha regals, també s'ha convertit en una gran...
Fixa't. I després fem els reis, i perquè venen els clar, reis.
Tot.
I clar que els nens... No fas els reis, tu.
Sí, home.
Porten
sí,
carbó, tu, els reis.
De tant en tant.
Però vull dir que... Vull dir
en aquests sí, Joan, no. Aquests reis sí que... Aquests reis són fantàstics.
Fantàstics.
Tant de bo tots els reis fossin així.
Sí?
Perquè són mags.
Aquests el porten bé, vols dir, no?
Clar, aquests són generosos i són mags.
Però jo vaig amb la idea aquesta de voler agafar l'essència de la Ayuso, no? Que aquí crea un espai polític que diu l'establishment, que és políticament correcte, no ens deixa... Sí, però esclar, es col·loca a fora.
Que és de la paradoxa.
És justament això. Estava llegint ara aquest llibre de Los Ingenieros del Caos, no, a propòsit del moviment 5 estrelles. És el mateix, diríem, sempre és el mateix, intentar col·locar-te a fora perquè tu ets l'essència i des d'aquí arribar a la població, quan realment estàs fent una trampa, però arribes en els votants.
És que és molt eficaç normalment dir-li, i això passa en moltes més coses, podríem fer un llistat molt, molt llarg, dir-li a la gent compte, una amenaça, no? Aquesta cosa de l'amenaça constant funciona, però cada vegada has de pujar el grau d'amenaça. Si no, ja no... És a dir...
Ve a veure que estàs més a fora,
més amenaçat.
No? Sí.
Per tant, moltes vegades generes en la gent un estat de pànic sobre els... En aquest cas, sobre la seva identitat, que només pot revertir en postures reaccionàries.
Aquesta
això,
és la clau de l'extrema dreta, eh?
Aquesta
és la clau.
Make, no sé què, great again. Tornar a un passat gloriós on celebraven el Nadal, no sé de quina forma.
És una manera de construir el discurs. Utilitzen qualsevol moment de la vida, qualsevol aconteixement per anar en la mateixa sempre direcció, que és la construcció del discurs d'ells i nosaltres.
Mm-hmm.
Llavors, qui som nosaltres? Llavors, aquí, en el nosaltres, que depèn de quin país tindrà característiques, a Europa, la ultradreta ara, aquest nosaltres el vol assimilar a la tradició cristiana. I estan proliferant les discussions sobre això a tots els països, i en tot moment, i a tota hora. I ells qui són? Pues ells són els altres, i els altres són tots aquells que no estan en les nostres coordenades, en la nostra cosmovisió cristiana, i aquells que hi simpatitzen. Amb la qual cosa també deriven després cap al discurs de l'enemic interior. I l'enemic interior, mireu, Càritas ha sigut objecte aquests mesos passats d'una campanya feroce, tremendament desqualificadora, plena de mentides, de bulos, en plena dana, de València, que jo parlava ahir amb un responsable de Càritas i deia, estàvem en plena emergència, treballant a tope per ajudar a València, i per les xarxes socials estàvem hostigats i acusats com mai, de manera que si ens volíem defensar havíem de descuidar, de desatendre les tasques que estàvem fent. I això venia de grups de l'ultradreta que atacaven Càritas que, bueno, i dels grups de l'ultradreta venen també unes ofensives perquè ajuntaments no donguin ajuts a Càritas si es destinen a la immigració.
Imagineu-vos. És el braç social de l'església més igualitària.
Deixeu-me anar cap a Avinyó, perquè ara mateix són directe. Està arribant, esperem tots que arribés, ja Giselle Pellicot. Totes les mirades avui estan posades a Avinyó perquè s'espera que es faci pública la sentència del cas Pellicot, la dona violada, recordem, pel seu marit i per una cinquantena d'homes quan estava drogada i inconscient. El judici s'ha fet durant aquests últims 3 mesos a Avinyó. I aquest és el so directe del moviment dels periodistes que estan intentant retransmetre la seva arribada, tot esperant la sentència. Això serà cap a 2:15. D'aquí un quart d'hora, més o menys, podrem conèixer el resultat d'aquesta sentència, una sentència i un judici que ha estat molt dur per ella, però també molt reparador per com ho ha enfocat. Milagros.
Sobretot perquè ha sigut una valentia extrema.
Sí.
Ella és una persona que confiava plenament en el seu marit, fins al punt que durant 10 anys... no va percebre que estava sent drogada sistemàticament per oferir-la sexualment inconscient a altres homes, més de 50. I això, ella, fixa't, va patir durant aquests 10 anys la sospita de que si tenia Alzheimer, sí, de que si tenia problemes mentals, de que si tenia...
Que hi havia algun problema allà, no?
Exacte,
que no sabia,
exacte,
què passava.
I ella, sí, mateixa no sabia què li passava a la memòria perquè tenia pèrdues de memòria provocades per això. I se n'assabenta perquè la policia investiga un cas relacionat amb qüestions sexuals per internet i apareix el seu marit i llavors li troba el material que havia filmat sobre ella. I quan la dona va a la policia i la policia li explica que ella ha estat víctima d'això, imagineu-vos com s'hauria de sentir aquesta dona. Doncs es desmorona en el primer moment, però després treu una força interior extraordinària i no solament ha provocat i ha anat al judici, sinó que ha donat la cara en nom de totes les altres dones que han pogut patir una situació. Jo crec que la realitat supera la ficció en molts casos, i aquest és un cas que supera la ficció àmpliament.
Jo crec que hi ha un element que jo trobo que és molt bo, que penso que la Giselle Pellicot l'ha d'haver tingut tota l'estona present, no? El que ella fa serveix per moltes altres dones, servirà per moltes altres dones durant molt de temps. La idea que ella ha anat repetint, que la vergonya canvi de costat, canviï de costat, que la vergonya canviï de bàndol. Això jo trobo que és molt important, no? Qualsevol persona que hagi estat humiliada, hagi estat assetjada sexualment, sent vergonya. Aquesta vergonya és brutal, no? De quina manera la tira enrere, no la permet estar en peu d'igualtat amb les altres persones. Fer que la vergonya sigui del seu marit i dels que l'han violat vol dir que ella pot continuar estant amb la màxima dignitat dins de la societat, no? I a mi em sembla que això és genial, és la idea que transmet a tothom, a totes les dones que puguin haver estat abusades sexualment, que s'hagi d'avergonyir l'abusador i que la societat es miri a l'abusador, diríem, i pensi, és aquest el responsable. Això jo crec que és mèrit de la Giselle i que li haurem d'estar agraïts i agraïdes sempre, no? És un punt d'inflexió.
Ha canviat la mirada, Joan.
Sí.
Jo tinc interès a veure la sentència, perquè una cosa és, evidentment, és el marit, que és el principal responsable d'aquests actes exagrables i d'aquesta actitud, però vull veure què passa amb els altres violadors, és a dir, què passa amb els altres homes, quin tipus de pena els hi cau, no? Perquè aquí jo crec que és un punt i a part i crec que serà una sentència exemplaritzant. Mm-hmm. Per tot el debat que s'ha creat, i marcarà un abans i un després. Però tinc l'interès de veure, perquè clar, l'home que es presta a aquest acte execrable, no sé com qualificar-lo, d'una persona que no es val per a si mateixa, estic esperant i vull veure què els hi cau, quina pena els hi cau als altres.
Sí, jo crec que és molt interessant això, perquè efectivament no és només la qüestió, és clar, no és només la qüestió del marit, no és només la qüestió, és la quantitat d'homes, la facilitat en la que tenia trobar homes per cometre...
I repetint.
Sí, és una violació.
Sí, és
això el que crida molt l'atenció, no? La facilitat en la que aquesta persona trobava homes amb la que disposadíssims a cometre una violació clara, de llibre, premeditada, on saps perfectament a on vas i a què vas. Hi ha una qüestió sobre les víctimes de agressions sexuals i en general. A les víctimes mai no els hi podem demanar que siguin superherois ni que tinguin una actitud. Vull dir, cada víctima ho viu de la seva forma. Però és que en aquest cas ha passat una cosa, i és que la víctima ha sobresortit, no? Per sobre d'un cas que és terrible, terrorífic, per tots els elements que té al voltant. I s'ha demostrat això, no? Una mostra, el que deia la Mila, una força extraordinària per poder fer un relat reparador per la resta de les víctimes, i suposo que també, en el fons, per ella, en la mesura que ho pots reparar. És a dir, la idea de dir que tu no tens culpa de res. És a dir, aquesta idea de que sobre la violència sexual sobre les dones, també sobre els infants, moltes vegades hi ha hagut la idea de algo habrán fet, bueno, no? És a dir, la dona sempre en el lloc de la culpabilitat o de la sospita. I jo crec que, efectivament, no? Aquesta, una víctima de tanta fortalesa, que ha tingut una figura de tant reconeixement i que ha fet un discurs polític, perquè al final és un discurs polític extraordinari, no? Li ha donat la volta això i serà, jo crec, és una fita en aquesta lluita.
Milagros. Jo aquests dies, amb el cas de la Pericot, pensava com necessitem en la nostra societat impactes molt forts per poder revelar veritats que estan molt amagades.
Reaccionar.
I reaccionar. I em venia el cas, els tres casos que han ocupat més espai en els mitjans de comunicació relatius a la violència sexual, com cada un d'ells ha sigut un esgraó en la clarificació d'una realitat que estava amagada. El primer va ser el de l'Anna Orantes, una dona de Sevilla, que va anar a una televisió per primera vegada a explicar que el seu marit li pegava, la maltractava, i el seu marit la va anar a buscar uns dies després, la va cremar, li va llançar benzina i la va cremar, i va morir cremada. Una víctima cremada.
I com els mitjans van reaccionar aleshores?
I llavors els mitjans van reaccionar.
Li traia importància, no?
Bé, el tema dels maltractaments a la llar a les dones va passar a l'agenda política gràcies a aquest succés.
Sí, sí.
Després vam tenir el cas de la Manada. El cas de la Manada, ja havíem avançat molt en tot el tema dels maltractaments a la llar, i el cas de la Manada era posar de manifest que no hi ha una igualtat a l'hora d'ocupar l'espai públic i d'exercir la llibertat d'anar on vulguis a l'hora que vulguis. Llavors, quan hi ha una violació grupal, que se n'havia donat moltes, no se'n parla de la violació grupal, perquè se solia posar l'accent en que les dones es posaven en situacions de perill. Per què hi van a aquesta festa? A Berga va haver-hi això, a l'altra va haver-hi allò. Bueno, llavors, la Manada posa de manifest, és un cas colpidor, posa de manifest com la legislació vigent que tenim no resol aquests problemes i, a més, carrega la culpa sobre les dones.
I
el sistema judicial. Sí. I ara, perdoneu, el cas de la Pericot, sí, el que fa és posar el focus sobre una altra violència que és més tabú encara, sí, que és la violència en el matrimoni.
Aquí vull anar jo. Aquí vull anar.
Deixeu-me anar cap a Avinyó. Isabel Galí, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com anem?
D'aquí a 8 minuts es calcula més o menys que començarà aquesta lectura de la sentència.
Així és, Giselle Pelicot ha entrat fa escassament un parell de minuts, envoltada de més càmeres que mai. Ha estat un judici de 15 setmanes, molt seguit mediàticament, però avui realment l'expectació és altíssima. Uns minuts abans, diria que uns 10-15 minuts abans, ha entrat també part de la seva família i també els acusats, part dels acusats, els que estan en llibertat, que són uns 32, que entren per la mateixa entrada. És una imatge que sorprèn, que he vingut vegades aquí, però cada vegada que la veig sorprèn veure'ls amb ells entrar, també amb els seus familiars. És alguna escena de comiat, fins i tot alguns venien amb bosses, conscients de que avui bueno, potser se'ls acaba un llarg període de llibertat i entraran a la presó.
Doncs veurem quina és la sentència. Abans ho deia el Joan, crec que és important també avui, Isabel, veure la sentència, perquè tothom està posant el focus en això i, sens dubte, ella ja ha demostrat la fortalesa i el missatge que volia donar, el Giselle, sí, Pelicot, però aquí la sentència també ha de ser contundent per ser exemplar també en tot això que estem vivint, no?
Jo crec que no hi ha gaires dubtes que el principal acusat, Dominic Pelicot, el seu exmarit, li curaran 20 anys de presó. Tothom espera això. La seva mateixa advocada, quan va saber què és el que demanava la fiscalia, no se'n va sorprendre. El que avui tothom voldrà saber, i estarem tots mirant en detall, és el grau d'implicació que el tribunal atribueix a una trentena d'aquests acusats, els que hi van anar només una vegada, perquè molts d'ells han demanat l'absolució directament, consideren que ells van ser manipulats, que no sabien el que allò era una relació no consentida. No tots han argumentat de la mateixa manera, però més o menys tots venen a dir el mateix. Es consideren també manipulats per Dominic Pellicó, i alguns, efectivament, han demanat l'absolució, tot i per... en algun cas, haver demanat excuses també a Giselle Pellicó, i aquest serà la gran incògnita, serà veure què passa amb aquests.
Doncs fins ara, Isabel.
D'acord.
D'aquí a 5 minuts anirem cap a Vinyo.
Jo
ràpidament,
agafo
Sílvia,
aquesta idea,
sisplau,
que deia la Mila, no? De la violació dins del matrimoni. Diríem, les dones han estat, i encara en l'inconscient funciona, com una possessió dels homes. Les dones, possessió dels homes, especialment dels seus marits. Per tant, els marits tenien dret a fer qualsevol cosa. La idea del dèbit conjugal és justament això, que una senyora... on s'hi havia de posar bé les vegades que el senyor volgués. Llavors jo trobo que això és molt important, no? Aquests homes que diuen no sabíem que això no era consentit. És a dir, com pot ser consentit si realment aquesta dona està inconscient? Forma part d'un seu joc? Tu has pogut parlar amb aquesta dona? No els hi calia, perquè la dona la veuen encara ara o l'han vist encara ara com una possessió del marit. Llavors jo crec que això sí que pot ajudar, aquesta sentència pot ajudar a canviar les coses. Però de les violacions dins del matrimoni, jo crec que això mereix, o dins de les parelles, capítol a part, perquè ho abordem separadament.
Ara anirem cap allà, quan coneguem també aquesta sentència, però abans, una altra notícia d'aquest matí que ens ha cridat l'atenció, alerta amb això, l'economia catalana perd pes en l'economia espanyola mentre que Madrid en guanya. L'any passat Catalunya va representar el 18,8% del producte interior brut espanyol i Madrid el 19,6%. Ja és la comunitat que més aporta al conjunt de l'economia espanyola. Podem saludar a aquesta hora l'economista i col·laborador d'aquest programa, Santiago Niño Becerra. Santiago, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bon dia.
A què ho atribueix vostè, això?
Bueno, aquest és un conjunt de coses que ja les primeres llavors es van posar durant el franquisme, i que, d'alguna forma, es van multiplicar ja en democràcia quan es va promulgar la LOFCA, la Llei Orgànica de Finançació de les Comunitats Autònomes, que el que bueno, va determinar és com s'havien de financiar aquesta nova administració territorial d'Espanya. Amb dues paraules, l'esperit de la LOFCA és molt senzill. Bueno, abans d'això, el franquisme va intentar atraure cap a Madrid la màxima quantitat d'empreses possibles, no només seus socials, sinó més fàbriques. I després, en la LOFCA, l'esperit de la LOFCA era molt, molt simple, i era apropar la renta mitja de cada regió a la mitja espanyola, bàsicament a través de transferències fetes per l'agència tributària, de les que més generaven, Catalunya entre elles, a les que menys. És veritat que Madrid té dèficit, igual que Catalunya. El que passa és que Madrid té l'avantatge de l'efecte capitalitat. Hi ha un document que és jo crec que és essencial, que va publicar la Generalitat de Catalunya al setembre de 2023, de títol Els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central entre dels anys 2020 i 21, que fa un històric des de l'any 1986 fins al 2021, d'aquest dèficit. Jo vaig fer una translació a euros constants, a euros actuals, i resulta que Catalunya ha perdut entre el 1986 i el 2021 822.000 milions d'euros en euros constants. Clar, si aquests diners s'haguessin pogut invertir en l'economia catalana en forma de crèdits, empreses privades, o en forma d'inversions públiques, evidentment la situació a Catalunya seria molt, molt diferent.
Però clar, aquí també hi ha dos efectes. Un és l'efecte capital, que segurament també deu pesar en tot això, no sé de quina forma.
Moltíssim.
I l'altre és, no sé com han influït les polítiques d'Ayuso, el fet de baixar impostos a les grans empreses, de facilitar també l'arribada de grans inversions.
Jo crec que això ha influït, jo crec que d'una forma marginal, perquè, clar, només quan es parla d'això, només està veient una part de la història. És a dir, és veritat que la senyora Ayuso o el govern de Madrid ha baixat aquests impostos, però també ha ingressat menys. És a dir, si baixes impostos, ingresses menys.
Ja.
Jo crec que el que és fonamental és l'efecte capitalitat de Madrid.
Ja, però això com ho trenques? És a dir, com fas que Catalunya, en aquest cas, o que Barcelona, pugui aconseguir aquest efecte de traure també aquesta part de... Clar, que contra això no pots lluitar, diguéssim, no?
Bueno, és que jo crec que no s'ha de parlar de Barcelona. És a dir, Madrid... És que Madrid és una cosa molt estranya. Madrid és una regió que només té una província. Això només passa amb La Rioja, Cantàbria i Múrcia. El que passa és que Madrid és una comunitat uniprovincial, però a la vegada és la capital. Jo crec que s'ha de parlar en termes de Catalunya. Jo crec que el pal de paller de la problemàtica de Catalunya la té aquest dèficit fiscal interregional. De fet, el Col·legi d'Economistes de Catalunya va publicar ahir, o abans d'ahir, un informe fet a través d'una enquesta que periòdicament fa els economistes, jo participo en aquesta enquesta, està clar, és a dir, la majoria dels economistes diuen que el principal problema que té avui Catalunya és aquest dèficit fiscal interregional. Llavors, l'única forma de donar-li la volta a aquesta situació, és a dir, no depèn de Madrid, és a dir, s'està parlant molt de la competència deslleial i el sistema fiscal dumping que té Madrid. Bueno, sincerament, Madrid que faci el que vulgui. És a dir, jo no tinc cap problema amb això. És a dir, el problema és que cada dia, o cada any, perdó, de Catalunya surten, per exemple, l'any 2021, 21.980 milions d'euros que no tornen. Aquest és el problema.
Ja.
És a dir, per arreglar, donar-li la volta a aquesta situació que està patint Catalunya, l'única via és canviar el sistema de finançació regional.
I el procés en aquest sentit, Santiago, hi veus algun efecte en aquests anys que hem viscut el procés a Catalunya? És a dir, ha perjudicat l'economia catalana?
A veure, traslladar una seu social... és veritat això que diuen de que en el moment àlgid es va traslladar cerca de 3.000 seus socials. És veritat que els impostos directes es paguen on està la seu social. De tota manera, si no es traslladen les fàbriques, i que jo sàpiga fàbriques no s'han traslladat, el PIB que generen aquestes fàbriques es queda a Catalunya. Jo, més que res, crec que aquest trasllau de seus va tenir, en el seu moment, un impacte d'imatge. No per altra raó. És a dir, no entro si des de Madrid això es va fomentar o no. Aquí no entro, però la realitat és aquesta. A nivell de PIB, a nivell de producte interior brut, jo crec que va tenir un efecte molt marginal. Una altra cosa és un altre fenomen que està passant a Catalunya i que d'això es parla molt poc, i és que l'estructura del PIB està canviant. És a dir, el pes de la indústria a Catalunya en proporció està baixant i el pes del turisme està pujant. I el PIB que genera el turisme, la productivitat, en termes de productivitat, és molt més baix que el que genera la indústria. Què es tindria de fer? És a dir, hem parlat de donar-li la volta, canviar el sistema de finançació. En clau interna, en clau de Catalunya, jo crec que es tindria de fer el possible i l'impossible per incrementar el pes de la indústria. I indústria, evidentment, de més valor afegit, o d'alt valor afegit.
Mm. Santiago Niño Becerra, gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, una molt abraçada.
Bé. Molt bé, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Segur que tu també te n'has adonat que està passant una cosa molt especial a cada racó de la nostra ciutat, al cor de cada casa. És la màgia del Nadal i, si vols, la pots veure. Hi ha llocs on es fa sentir molt més, com a la planta més màgica de totes les plantes. És la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on tots els somnis es fan realitat. Descobreix que hi ha una raó molt especial perquè tot s'il·lumini al nostre voltant. Gaudeix de la màgia de les festes i comparteix-la amb tots els teus éssers estimats. tornar a reviure la il·lusió de veure com es compleixen tots els somnis a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal, a la botiga web i app. Ah, i el proper dilluns, 23 de desembre, us espera l'activitat del Tió de Nadal a les nostres botigues de Can Dragó, Sabadell, Cornellà, Girona i el supermercat de Francesc Macià, amb moltes sorpreses pels més petits. Consulta els horaris a la pàgina web del centre. Bé, i res més per avui. Fins demà. Molt bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Això no, no hi ha discussió.
Això és la tradició. Sí.
Això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu però... ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Per fi hem quadrat les agendes i tots els amics farem un tiberi nadalenc. En Carles, com sempre, explica amb batalletes. I en Dani tocant la pandereta amb esperit nadalenc. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Tomàs? 400.000 euros?
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vull que m'ajudis a enxampar una sessió de dones.
Daniel Craig.
Investigarà uns lladres, uns avars, uns abusadors, la col·lecció d'individus més detestables que hagi conegut mai la meva família.
Basada en l'èxit de la trilogia de Stieg Larsson, Millennium, els homes que no estimaven les dones, és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Durant aquest mes de desembre, emporta't un vehicle BYD i no paguis fins al març de l'any vinent. Vine a provar-lo a les nostres instal·lacions BYD d'Aquadis Dream a Girona, Barcelona i Reus i sorprèn-te. Consulta tota la informació al nostre web aquadisdream.es. T'hi esperem.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta, el Charlie Saura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Durant aquest mes de desembre, emporta't un vehicle BYD i no paguis fins al març de l'any vinent. Vine a provar-lo a les nostres instal·lacions BYD d'Aquadis Dream a Girona, Barcelona i Reus i sorprèn-te. Consulta tota la informació al nostre web aquadisdream.es. T'hi esperem.
Cora, bon Nadal. Podem venir a dinar?
Hola, Cora. Portarem torrons, polvorons i neules.
Vinga amb els nens, Cora. Som al replà i aquí no hi cap ningú més. I si muntem les taules al terrat?
Posa un plat més a taula.
Per Nadal, a Barcelona, a taula hi cap tothom. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó dels Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, diferent.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries colar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En tertúlia amb Milagros Pérez Oliva, amb Sílvia Coppola, Joan Puigcercós i Arturo Puente. Com dèiem, l'economia catalana perd pes en l'economia espanyola mentre que Madrid en guanya. Joan Puigcercós.
Jo no acabo d'entendre com no en perdem més, sincerament, perquè ho ha explicat molt bé l'economista Niño Becerra, no? És a dir, el dèficit fiscal que portem anys i anys i anys acumulat té uns efectes, però hi ha els efectes de capitalitat. I després hi ha una altra cosa que jo sempre... A mi em va impactar molt l'any 2000, quan el senyor Aznar va treure majoria absoluta, jo era diputat al Congrés, i recordo el debat d'investidura una frase que em va quedar gravada a sang i a foc, que va dir, diu, Madrid, va dir el senyor Aznar, diu, té esquelet, es referia a l'estructura de l'Estat, és a dir, la capital, Madrid té esquelet, diu, però li falta múscul. I quan referia múscul, referia a l'economia. I allà es van prendre una sèrie de decisions transcendents, com, per exemple, tot el que van ser els òrgans reguladors, el Consell de les Telecomunicacions, el de l'Energia, els de Valors... Això va provocar que moltes empreses es situessin a Madrid perquè era on hi havia el regulador, el que regulava sobre la seva activitat, no? I era un reclam, com a altres països d'Alemanya, això està descentralitzat, és a dir, ja a cada ciutat ja els reguladors no estan a la mateixa ciutat. Va anar tot a Madrid. Recordeu que fins a cert moment Rodríguez Zapatero va portar telecomunicacions a Barcelona, va durar molt poc, perquè quan va tornar a guanyar el Partit Popular va refondre els òrgans i se'l va tornar a endur a Madrid. Bé, doncs aquí hi ha una realitat, i poso un altre exemple, Endesa. Endesa és un exemple de companyia privada, en aquest cas, ara hi ha en mans d'una companyia italiana, però durant anys i panys, quants rebuts cobra de la llum Endesa a Madrid? Marginal.
Res, a Catalunya tots.
Catalunya i Andalusia.
I Andalusia.
Quants treballadors té Endesa a Madrid i quants en té Catalunya i Andalusia? A Madrid els doblen. Ah. Fins ara tenia una explicació, perquè portava la part iberoamericana, però ara ja n'hi porta ni això. Però això té conseqüències, la publicitat. Quanta publicitat fa Endesa? Sí. Quantes empreses de publicitat contracta? Com subcontracta els serveis Endesa? Des d'on? Sí, des de Madrid? Tot això és una cadena de valor.
Paga Catalunya, paga Andalusia i s'ho queda a Madrid.
I aleshores no entens, dius, home, dius, encara com resistim tant, no? És a dir, jo suposo que resistim perquè tenim indústria, malgrat que deia aquesta transformació del BIC, que deia Niño Becerra, que el turisme està superant a la indústria, hi ha tecnologia a Catalunya, i a Madrid hi ha molta comissió, hi ha molts serveis. Jo repeteixo, és a dir, tant de cop ens recuperem i tornem a la nostra posició de fa anys, però és un miracle com aguantem, perquè totes les condicions estan posades perquè ens passin per davant.
Ja. A veure, jo aquest tema l'he considerat tan important, aquest informe, que he obert la newsletter del País avui amb aquest tema perquè em semblava que era el més important que hi havia ahir. És un estudi, és un de l'INE, que abarca del 2019 al 2023, els últims 5 anys. I aquí el que es veu és que hi ha dos autonomies que creixen per sobre de la mitjana, que les que més creixen, que són Madrid i Balears, Madrid el 5,8 i Balears el 5,7. Vale? I després Catalunya està per sota de la mitjana. Aquí, òbviament, la primera explicació plausible és el tema de la ordinalitat. Aquí es veu més clarament que mai què passa quan no hi ha una ordinalitat. És a dir, que les comunitats que sistemàticament aporten més a la caixa comuna acaben empobrint-se respecte d'altres que reben. El drama és que Andalusia, que probablement sigui una de les que rep, tampoc ha aprofitat tant perquè ha crescut un 2%, també molt per sota de la mitjana. En aquest cas, més per sota encara que Catalunya de la mitjana. En el cas de Balears, podem pensar que té un monocultiu, que és el turisme, que després de la pandèmia ha sigut un factor econòmic molt important i, per tant, distorsiona una miqueta la realitat d'aquesta comunitat. Però el que ens interessa és Madrid. Madrid ha passat a tenir el 19,6% del PIB d'Espanya i nosaltres estem en el 18,8%. Però jo crec que seria un error pensar que només hi ha el tema de la finançació autonòmica. Perquè entremig han passat moltes coses. Una, naturalment, l'efecte capitalitat. L'efecte capitalitat no és només que s'emporti empreses, no. Seus d'empreses.
Això el Joan ho ha explicat sempre molt bé, no? de com funciona el poder a Madrid.
Per tant, en això hi ha l'explicació que dona el Joan, ens sembla perfecta. Però hi ha una altra cosa, és el model d'economia. Madrid s'ha especialitzat en l'economia financera, financiaritzada. L'economia financera que decideix i que en una època del capitalisme en el que hi ha una concentració de capitals cada vegada més grans, en el que el capital financer controla tota l'economia d'allà on sigui, no importa de què província o de què regió o de què autonomia, doncs tenir els capitals financers allà és molt important perquè dona poder de decisió. I després...
I capta nova inversió també llatinoamericana, per
exemple.
Sí,
aquí està. I aquí anava. No només s'ha especialitzat en capitalisme financer quan Europa ha estat en reflux industrial, quan la indústria com a sector està en reflux i, per tant, mana i genera una riquesa que podríem qüestionar molt de quina mena de riquesa és, diríem, no? L'altra és que Madrid té en aquests moments, si tu vas a Madrid, al centre de Madrid, per metro quadrat, la concentració de fortunes sud-americanes, la majoria fatxes, també s'ha de dir, per metro quadrat. I aquesta gent ve amb la seva xequera, que es diu, i ve amb la seva capacitat inversora, i etcètera, etcètera. Llavors, aquí a Catalunya, sí, mentrestant...
Els mexicans es veu que estan també allà desembarcant ara...
Tampoc hem de minimitzar el tema del procés, perquè anem a veure. El procés... Madrid, bueno, va passar... Deixa'm acabar un argument
però,
només.
La dada, però sí.
Sí, no, no. Dic que el procés... Que Madrid va passar per davant del PIB, amb el PIB a Catalunya,
això
el 2018.
Va perdre, el seu pes ha baixat 3 dècimes, mentre que Madrid ha guanyat 4 des del 2017,
sí,
que és quan va perdre el lideratge, el 2017.
Exacte, el 2017 perd el lideratge, per tant, aquestes 8 dècimes, també una part segur que són degudes a l'aturada de polítiques que són estratègiques i que el país no les ha fet.
Sí, de Coppola, Arturo Puente, breument que vull saludar també Sandra Rosell, que ens
acompanya.
Vull
recordar que celebro que cada dia feu la informació del desastre de la xarxa ferroviària d'aquest país. Penso que està molt bé perquè ens en anem fent una idea. Però mira, si agafo unes dades, abans heu parlat de Puigdetravi, del que deien els economistes, però si me'n vaig a Foment del Treball i amb un informe del juliol d'aquest any, vaja, el senyor Sánchez Llibre no hi ha cap sospita, oi, que sigui independentista. En aquell moment deia que el saldo negatiu acumulat entre els anys 2009 i 2023 ja és de 42.500 milions d'euros, i que és una xifra escandalosa, una presa de pèl per tots els ciutadans. Què estem veient? Infraestructures. Ho tornava a recordar en l'entrevista de TV3 al president Puigdemont fa un parell de dies. Quan realment s'executa? Què estem a Catalunya? Menys d'un 50%, un 45%, alguna cosa així. Quan s'executa dels pressupostos a Madrid? Un 200%. Què deia el senyor Becerra? Hem d'anar a un nou sistema de finançament. Sí, sí, podem tenir un nou sistema de finançament, però de moment allò que fan els països també, ho vull incloure, és la xarxa viària. Aquí tampoc es fa res amb carreteres, està absolutament col·lapsada, i la xarxa, diríem, de carreteres i de ferrocarrils. I molt bé, podrem tenir un millor sistema de finançament? A veure, la clau aquí, a banda de l'ordinalitat, és no qui recapta, sinó qui pren la decisió amb els diners recaptats. És a dir, fins i tot deia, escolta, si volen recaptar els de Madrid, però no, que recaptem nosaltres i que diguem allò que Madrid, diríem, l'Estat fa a Catalunya, aquelles accions, aquells serveis, quan costen? Ens posem d'acord i els hi tornem els diners. És a dir, que jo crec que aquí hi ha moltes coses i venim de molts anys repetidament de que es tracta de veure si econòmicament enfonsem també a Catalunya.
Arturo.
Aquí la qüestió no és si Catalunya perdi pistonada, perquè no ho és. És a dir, Catalunya està creixent de forma que ja li agradaria a moltes regions productives europees. I per tant, no, és a dir, podem posar... Ja té molts problemes, l'economia catalana, moltíssims problemes. Un d'ells jo crec que és la focalització aquesta en projectes que no donen gaire de sí, com del tema del Hard Rock, del tema... Però l'economia catalana està funcionant molt bé i, per exemple, això es veu en indicadors com ara l'atur per sota de Madrid, com estan els índexs industrials per sobre de Madrid... En fi, el problema és que Madrid està creixent moltíssim i si ens interessa per què està creixent Madrid, hem de veure aquí està periòdica, és a dir, qui està perdent realment molt de PIB real, i són les comunitats que té al voltant. És una una aspiradora, Madrid. Madrid té, efectivament, tot el tema de la financiarització de l'economia, Madrid té, efectivament, tot el tema dels capitals estrangers, però Madrid té, sobretot, que totes les grans empreses tenen quan treuen un lloc de feina, el treuen a Madrid, i això fa que tot el jovent estigui marxant a Madrid. És realment desertificant el que està fent Madrid amb la resta de les comunitats autònomes. I això, hi ha algunes vegades que pensem que el problema de Madrid és Madrid. I el problema de Madrid també té a veure amb les polítiques econòmiques que es generen des de l'Estat. Les polítiques econòmiques que es generen des de l'Estat fan que Madrid pugui fer això. Per exemple, si l'Estat posa el 90... Em sembla que eren arribant al 95% dels recursos en museus, els posa en la Comunitat de Madrid, fa que la senyora Ayuso no hagi de gastar un duro en museus.
Sí.
Això és una política econòmica.
Se'n diu capitalisme del BOE.
Clar, si la Comunitat de Madrid és la que rep, és la que té el 200% de la inversió als pressupostos, mentre Andalusia, Catalunya, País Valencià... És a dir, no és una qüestió de
és multifactorial, al final.
Es queda per sota del 50%, és evident que Madrid no necessita gastar diners. Per tant, el problema de Madrid és Espanya.
Són les 9:50. Sandro Rossell, què tal? Bon dia.
Bon dia.
És un dels noms del dia perquè ahir Sandro Rossell va declarar a la comissió del Congrés que investiga l'operació Catalunya i va quedar, diguéssim, descansat. Vostè va dir a la jutja Carme Lamela corrupta o inútil.
Sí. És, amb els fets que podem demostrar i amb totes les proves que hem anat recollint des de la fatídica presó, doncs podem, sense cap mena de dubte, dir això, que és o corrupte o inútil, sí.
Clar, vostè va ser absolt després de passar 2 anys a la presó. No Correcte. Sé si l'acte d'ahir, per exemple, va ser un acte que a vostè li serveix per reparar el que vostè ha viscut a la seva vida.
No, per reparar no. Em serveix per intentar seguir lluitant per descobrir, primer, que qui hi havia darrere del nostre cas. Això ja és una qüestió molt individual. Nostra, meva i del Joan, per saber què va passar exactament en el nostre cas, però col·lectiva d'intentar arribar a obrir aquesta corrupció que hi ha dintre de l'Estat perquè ens en beneficiem tots, no? Ja sé que això sona molt quijotesco i probablement impossible, però almenys intentar-ho, perquè el que s'ha de fer és treure aquestes pomes podrides del sistema. Perquè jo insisteixo que amb pell pròpia puc dir que la majoria dels jutges són justos i honestos, però n'hi ha alguns que no, com aquesta senyora, i fa que una persona com la Lamela faci que al final tots pensem que tots els jutges són com ella, i no és així, però per això mateix ells mateixos són els primers que han d'aconseguir que aquestes pomes podrien sortir del sistema per tornar a creure en el sistema i tornar a creure en que la justícia és justa.
Claro, en el seu cas, quantes vegades la seva defensa va demanar la llibertat?
12.
12 vegades?
Sí, 12 amb proves d'innocència, eh? O sigui, no, no és demanar per demanar.
Bàsicament és que la Mela no tenia tampoc cap prova per tenir-lo en presó preventiva.
No, cap prova. Sempre era l'excusa del risc de fuga, que és la que posen quan no saben què dir, i quan saben que el cas que ens ocupava era absolutament un muntatge creat per les clavegueres de l'Estat.
És a dir, que vostè fos president del Barça o un president del Barça sensible amb el procés va ser el que el va portar a la presó.
Sí, i que fos president del Barça quan van començar doncs, totes les investigacions i tota aquesta clavegueres de l'Estat que es va muntar per anar en contra del pensament català, sí.
Vostè ha dit que creu saber qui va ordenar investigar-lo.
Crec que ho sé, sí, bueno, crec que m'ho imagino i que després de molts anys de buscar i buscar, crec que sí, però com que encara no tinc proves, no ho puc dir. Per això, el que sí que tinc proves, i és irrefutable i verídic, és que aquesta senyora ens va tenir en presó el Joan i a mi durant 2 anys, sabent ella que era absolutament injust i que no hi havia cas. I, per tant, com que això sí que ho tinc, aquí sí que ho puc dir, per això ho dic sense cap mena de problema, i és per on haig de començar a estirar del fil, perquè si aquesta senyora aconsegueixo que un dia es posi davant d'un tribunal, doncs li preguntaran, escolti, a vostè qui li va dir? I si és una jutja com Déu mana, que no ho és, doncs haurà de dir la veritat i així anirem arribant al final a saber qui va apretar el botó vermell.
Mm-hmm. Que és el que finalment sí que repararia la seva situació viscuda.
Sí, és clar. Quan a tu et posen un problema, vols saber qui te l'ha posat i demanar-li responsabilitats, és clar.
Vostè confia en aquesta comissió al Congrés?
Hi confio relativament, perquè sempre històricament, i tothom m'ha dit que les comissions d'investigació del Congrés no serveixen per res, que són tot paper mullat, però hi confio una mica perquè aquest cop el que mana el govern espanyol, que és el Pedro Sánchez, ha aprovat la medicina, ha aprovat la mateixa medicina. De veure que causes que jo tampoc les conec en profunditat, i aquí sí que tinc una distància, però amb causes que semblen de el que dirien els castellans de Chichinabo, doncs també li estan començant uns processos penals bestials amb ell, bueno, a través de la seva dona, del seu germà, etc etc. I clar, i llavors, com que ell està provant la medicina, suposo que és la manera de que digui, ostres, doncs això, cuidado, que això afecta a tothom, incluït a mi. I per tant, a lo millor això fa que es posin sistemes per començar a netejar els corruptes dels no corruptes.
Mm. Sandro Rossell, gràcies per acompanyar-nos també avui al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Farem una pausa per la publicitat, però abans, en nom de la Fundació Catalana de l'ELA, la saludem a l'exporter de futbol del Futbol Club Barcelona, Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, bon dia.
Buenos días, Ricard. ¿Sabías que las personas afectadas de ELA aún no podemos acceder a las principales ayudas de la ley ELA? Como, por ejemplo, cuidadores 24 horas para cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Mientras esperamos, aquí en Cataluña, la Fundación Catalana de ELA, Miquel Valls, ha puesto en marcha un proyecto de cuidadores financiado de manera privada para que las familias puedan tener en parte este servicio hasta que sea la administración pública quien lo lleve a cabo en su totalidad, tal y como dicta la ley.
Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
012, la millor resposta.
Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
Tens raó.
Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a nadalalsaeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Mancada de paraula, no seré res sinó ficció meva. De La veu de Beatrice, de Rosa Delor Munts.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio.
Carmeta, portem un dematí de Madrid i Madrid i Madrid i Madrid, que jo penso, s'imagina, Carmeta, que un dia aquest país, Catalunya, digués va, comencem a treballar per anar a buscar la independència. Si m'hi que un dia passés això, això seria sensacional. Ens acabarien els 21.000 milions, ens acabarien els jutges corruptes, ens acabarien... però no durà passar mai, això, suposo que no. Que aquí els polítics no tenim partits, saps? Vull dir, no sé. És una idea que he tingut ara aquí mentre despatxava.
No, escolta, dic, per idees que no bon faltin. Feu Feixedes, bon dia.
Bon dia, no sé, dic jo, saps? Aquí sí. Portem una hora de... Imagina't que hi haguessin uns partits que diguessin, va, anem a fotre la independència, passi el que passi, ni a l'últim moment no ens acollonirem i anirem tots junts i deixarem de xorrades, de discutir-nos, i el que farem serà lluitar pels ciutadans d'aquest país. No, això seria... T'imagines? Però, bueno, és clar, això suposo que ho tenc
bé somiat.
Bon dia,
Carles.
Com somies,
aquí amb els amics transportistes de peix estem discutint què collons són les pirivueltes.
Són com voltes mortals, no?
Sí,
no
sé, hi ha un cop buscat... Que...
Sí, la meva filla crec que diu una cosa semblant a pirivuelta quan vol fer com una voltereta.
Un tirabuixó.
Un tirabuixó?
Un tirabuixó, mira.
Capgirell.
Un tirabuixó. Molt bé,
Sílvia,
molt bé.
La imatge.
Busquem la catalana de Chichinabo.
Sí, sí.
Busquem la catalana de Chichinabo, també, que ha dit el president Rossell.